Tras amb aquesta informació arribem a les 5 i 4 minuts. Més notícies a les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Un anys amb tu.
Trenton.
Heu de saber que avui a les 6 i mitja del capvespre s'inaugura la Fira del Llibre a la plaça d'Espanya de Palma.
Trenton, amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Moment per encetar aquesta tercera i ja la darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Miguel Soler, el control tècnic, i avui hem de parlar d'aquesta Fira del Llibre que és a punt de donar el sus. Bé, de fet, ja ha obert el públic avui a les paradetes que formen part d'aquesta Fira del Llibre, però sí que a les 6 i mitja es farà aquest pregó oficial per donar benvinguda en aquesta 44a edició de la Fira del Llibre, que parlarem amb la periodista i escriptora Gemma Marchena i també amb la responsable de comunicació de la Fira, la nostra companya també periodista, Cati Moel.
I d'entre les moltes activitats d'aquesta Fira del Llibre de Palma, dia 2 de juny es presenta un llibre que recull tres obres de teatre infantil i juvenil escrites, entre les quals hi ha la de Gemma Marchena, en el marc del programa de tutories teatrals del curs 2023-2024 del Teatre Principal de Palma. Són tres obres perquè fossin treballades per part de l'alumnat i el professorat de primària i secundària. I la nostra companya periodista de l'última hora, Gemma Marchena, amb qui parlarem a continuació en profunditat, va fer Aula de Càstig, una obra de teatre de terror, ara recollida en aquest llibre que es presenta en aquesta 44a edició de la Fira del Llibre de Palma.
En profunditat.
I volem saludar ja Gemma Marchena. Com estàs?
Hola, què tal?
Benvinguda.
Molt bé.
Sí?
Moltes gràcies.
A punt per aquesta Fira del Llibre, una bona lectora com tu.
Sí, bueno, con muchas lecturas pendientes en la mesilla y además preocupada porque voy a comprar más libros que ya tengo todavía de la Fira del Llibre y de los cumpleaños que voy acumulando y esto, la columna de libros de la mesilla nunca acaba.
Clar, però són llibres pendents d'enguany o ja se van acumulant d'anys enrere?
Bueno, no, hay alguno también del año anterior, pero bueno, siempre va entrando la entrada más fuerte de la semana, ¿no? Como la lista de los 40 principales. De repente aparece otro libro y se cuela por ahí en medio, ¿no?
Eso es mal de fe, ¿no?
Sí, sí. Gemma, periodista, però ara també poden dir que ets escriptora. Oficialmente,
bueno, sí.
Yo creo que sí.
Bueno, no sé. Es que es un poco raro. Pero sí, bueno, sí. Yo no me lo creo todavía. supongo que hay que vivir de ello.
Sí.
Bueno, no, a ver, yo publiqué una novela hace unos años, hace 6 o 7 años, que también era una novela de terror ambientada en Andratx, que es mi pueblo, ¿no?
El Pozo.
El Pozo, efectivamente, que además fue muy divertido porque empezaron a correr copias pirata por el pueblo y entonces me avisaba mi amiga Joana, que es la dueña de la copistería Gema, que me han venido 5 personas a hacerse copia en papel de tu novela. Y me hizo mucha ilusión que fuera circulando por ahí de esa manera, ¿no? Y bueno... la novela y el cuento es en el género en el que yo siempre me he movido, ¿no? Aparte del periodismo. Pero ahora, pues con las tutorías teatrales del Teatro Principal, he tenido que dar un cambio de género y ha sido muy raro, pero muy edificante también.
¿Por qué? ¿Raro por qué, Gemma?
Bueno, a ver, cuando uno escribe una novela o un cuento, ¿vale? Tú no tienes ningún tipo de límite físico ni económico. O sea, es decir, yo en mi novela del Pozo hice estallar todo el pueblo. Había bombas por todo el pueblo, ¿no? Y entonces yo el Ayuntamiento de Andratx, el Castillo de Sommás, lo hice que saltara por los aires y había asesinatos... Y era como muy divertido, ¿vale? Pero de repente, claro, me llegó el Teatro Principal y dijo, esto es una obra que tienen que representar además unos alumnos. Y entonces, claro, ahí no puede haber explosivos. Entonces, hay una serie de limitaciones de limitaciones físicas y de presupuesto y, bueno, y para no cometer ningún delito en el escenario, claro. Entonces me costó mucho meterme, me costó mucho, pero ha sido interesante. La verdad es que luego había determinados grupos de alumnos que lo iban representando y yo tuve la suerte de que me tocaran los alumnos de IES Berenguer de Noia, ¿vale? Que están especializados en el bachillerato de artes escénicas. Y ellos lo cogieron com un reto també tècnic, no? Quedó molt bé, molt bé.
Clar, i vas fer feina amb ells, amb els alumnes, mà en mà, a classe.
Sí. Sí, yo estuve, en el año en que me tocó a mí escribir, en el curso 23-24, estuve con Clara Ingold y con Juanma Palacios, cada uno de nosotros había escrito una obra de teatro, ¿vale? Y entonces diferentes centros que participaban en el programa del teatro principal, iban eligiendo la obra de teatro que más les interesaba o que más les apetecía, ¿no? Recuerdo que La recerca de Lord Blau de Juanma Palacios, por ejemplo, pues era a lo mejor tenía un punto como más infantil, ¿no? Como para los más jóvenes. La de Fail de Clara Ingold, pues a lo mejor era como un musical y era muy divertido. Y en mi caso, pues me apetecía llevar pues el teatro, me apetecía llevar el terror a un instituto, ¿no? Y entonces estos alumnos pues eligieron esta obra, los del IES Berenguer de Noia, pues un poco también para jugar también con las luces, cómo llevarlo al escenario, jugar con el sonido también, ¿no? Pues la verdad es que fue muy interesante.
Claro.
Trabajé con ellos para llevar para a nivel técnico, ¿no? Para poder conseguir llevarlo a la realidad.
I la novetat ara que és que aquesta obra de teatre que va escriure la Gemma i també altres persones serà publicada, no?, en un llibre que presentareu a Fira.
Efectivamente, el martes, el día 2 de junio, a las 6 de la tarde, estaremos, bueno, pues unos cuantos autores, tanto de la edición del 23-24 como la del 22-23, ¿no?, presentando estas obras de teatro que se representaron, que se trabajaron con los alumnos en los diferentes centros escolares y que luego se representaron en el Teatro Principal. Entonces, ahora pues lo hemos convertido en libro para que no quede en el olvido, ¿no? Y por si hay alguna persona pues que pueda estar interesada de volver a representarlas, pues yo creo que todos los autores estarían encantados de que volvieran.
Clar, aquesta aula de càstig, aquesta història que degué fascinant aquests alumnes de segon de batxillerat d'arts escèniques de l'IES Berenguer de Noia, que, bé, la història conta que un grup d'al·lots estan castigats a una aula i senten crits pel passadís i és que un monstre ha entrat en el centre escolar. I sabem que està inspirat en les històries que a tu te fascinaven d'adolescent, no?
Sí, yo tenía muy en mente lo que era yo de adolescente, pero luego también pensaba mucho en mis hijas también, ¿no? Que están ya en esa edad. De hecho, yo cuando lo escribía, yo pensaba en mi instituto, que era el IES Calvià. O sea, está ahí totalmente pensado. Y además me interesaba, mira, pues la canción que habéis puesto al principio, que sí, me ha hecho mucha ilusión, que es la canción de David Bowie, de Heroes, aparecía en la película de El Club de los Cinco, ¿no? Entonces, para mí ese fue también una película muy reveladora en mi época, que luego la he visto con mis hijas y también les ha llegado mucho. O sea, es una película que es atemporal, ¿no? Son cinco alumnos que están encerrados dentro de un aula, que están castigados. Pues el punto de partida es el mismo en mi obra de teatro. Lo que pasa es que yo quería que estuviesen encerrados allí mientras había un monstruo que estaba devorando al resto de alumnos, y entonces ahí están, pues nuestros protagonistas están ahí encerrados decidiendo a ver qué es lo que hacen, nos quedamos encerrados o salimos a luchar, ¿no?
Que bé. Clar, na Gemma diu això, que mira pel·lícules i llegeix llibres amb les seves filles, perquè tu t'agrada molt compartir lectures amb les teves filles adolescents. De fet, elles són grans lectores també.
Sí, també, també.
Què llegeixes les teves filles, amem?
Bé, pues bueno, están ahora mucho con romance adolescente, algunas de ellas, no quiero decir nombres, pero están un poco como picoteando, ¿no? También les ha llamado mucho la atención, por ejemplo, a mí que me gusta mucho la ciencia ficción y el terror, el cuento de la criada, por ejemplo, las ha llamado mucho, sí. Esa novela así distópica, feminista, también les ha gustado mucho, pues yo qué sé, Los Juegos del Hambre, Lorca también, yo porque creo que son algo como muy visceral, como muy, muy, no sé, como muy apela a los sentimientos, y creo que están en esta adolescencia, están muy para eso, ¿no? Y tienen ahora mismo, pues, entre las lecturas obligatorias del instituto, más luego lo que van picoteando por casa, pues están muy interesadas. Y bueno, yo ahora mismo estoy escribiendo una novela y el otro día mi hija mayor me robó el ordenador porque tenemos peleas con el ordenador y estuvo leyéndose mi novela las 50 primeras páginas.
¿Ya se las ha
leído?
No
hubo manera. Es mi primera lectora. Me hace mucha ilusión decir esto, pero es la primera lectora, es la lectora cero.
I dius que s'ha llegit les 50 primeres pàgines.
Sí, sí.
Que és que només n'hi ha 50 o només...
No, ja... Vamos camino de las 200, pero creo que irá a las 300.
No l'has acabat encara.
Pero...
Encara està en procés, ¿eh?
Estamos en proceso, estamos en proceso. Sí. Pero bueno, la vida del periodista es muy complicada. Sí. Compaginarlo con la maternidad y con la literatura es absolutamente imposible.
D'un llibre passam a un altre, perquè aquesta peça teatral ja fa temps que la vares crear. Ara té un nou llibre que ens pots avançar. De què anirà?
Això és primícia, avui.
Si ho poden saber.
Oh.
Una paraula.
Sale Mallorca.
¿Sí?
Sale Mallorca. Bueno, Mallorca siempre está muy presente. Sí, porque no sé, no me puedo imaginar otro sitio.
Bé, clar, l'anterior era Andratx.
Sí, mi pueblo. Es que, es que además me encanta mi pueblo y volverá a salir Andratx también. Sí. Y sale mi madre. Ajá. Así que, bueno... Así que no puedo decir mucho más, ¿no? Pero bueno, está en proceso.
Però navegues el tema del gènere de terror o aquesta vegada l'has deixat de banda?
L'he dejado de lado. Por desgracia, yo volvería, ¿eh? O sea, yo volvería. Porque además, es que la cabra tira el monte.
No has pegat a la literatura romàntica, ara.
No, nunca se me ha dado bien.
D'acord.
No.
I l'autoficció, que ara està tan de moda...
Bueno, ¿quién de fe? Bueno, al final yo creo que aunque no hagas libros de autoficción, estás hablando de ti mismo también, ¿vale? O sea, aunque hables de otra persona, tú te escondes detrás de un personaje. Y aunque yo escriba, a lo mejor en boca de otras personas, cuando yo, por ejemplo, escribía sobre esta aula de casting, yo estaba hablando a mi yo adolescente, ¿no? A ese adolescente que se pensaba que era un monstruo, que decía, Dios mío, ¿qué ha pasado con mi cuerpo? ¿Qué está pasando con mi cabeza? ¿No? Y a todos esos chicos raros, ¿no? Que no saben muy bien dónde encajar, que yo creo que eso les pasa mucho, no sé, especialmente a los que nos gusta leer y escribir. Nos pasaba antes y creo que también pasa ahora, ¿no? El sentirte un poco extraño, pero al final todos compartimos esa extrañeza. El terror, cuando escribes también, sí que es verdad que dejas pozos de ti, vas robando cosas, vas vampirizando lo que dicen unos, lo que dicen otros, lo que pasa es que te lo callas y lo metes en el libro, lo pasas por un tamiz.
I, clar, la bona notícia també és que en Gemma Marchena escriu un llibre que no pot estar molt entregant-la, tot i que la vida és complicada, i que t'ho publica una editorial important, que no direm quina, però que...
No ho poden dir. Sortirà a final d'any?
No, no puc dir.
No, poden dir.
No ho sé, no sé quan sortirà, perquè a veure quan l'entrego.
Ah, clar.
No ho sé. No, és una editorial. No puedo decir más. Muy contenta, muy... No, es mucha responsabilidad. Yo creo que es... El síndrome de la impostora está por ahí pululando sobre encima de... Está encima de mi cabeza. Pero bueno, es... Pero sí, es complicado escribir. Yo creo que también hay un tema de conciencia de clase, ¿no? Y era una cosa que hablaba el otro día en otro escritor con el que coincidí en la presentación del libro de Oxígeno de Marta Jiménez Serrano,
sí.
Las dificultades de los escritores cuando no tienes todo el tiempo que precisas para poder pensar. Uh-huh. Entonces, estamos como muy atropellados por la vida, ¿no? Vas robando huecos de aquí y de allá. Y yo creo que además se hace una literatura totalmente diferente cuando estás tan atosigado por el tiempo. Me imagino que tengo amigos que a lo mejor no tienen hijos y yo pienso, es que claro, él puede meter más adjetivos porque le da tiempo para pensar. Mis frases son como mucho más lacerantes y mucho más efectivas porque yo tengo que ir al grano, tengo que ir pum, 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 tengo media hora y voy a esa media hora a aprovecharla al máximo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso te cambia mucho a la hora de escribir.
Sí, sí, de fet, se reflexiona molt ara sobre això, sobre la classe i també... no només tant a nivell de temps, que també, sinó a nivell de privilegi de com a escritor, com a escriptora, no?
Bueno, yo creo que el tiempo es un privilegio. Mm. Y el espacio también. Y tengo que decir que todas mis novelas las he escrito en la cocina. ¿Vale? Entonces, tengo la pared de la cocina, una de las paredes de la cocina la tengo llena de post-its donde voy colgando todas las cosas. Me tengo que poner con los cascos mientras mis hijas van caminando de un sitio a otro con la música, porque ahora están con el altavoz y demás, mientras suena la lavadora, mientras está funcionando el air fryer o el microondas. Entonces, lo tengo todo a mi espalda.
Que escrius a la cuina, t'han d'imaginar asseguda amb l'ordinador, a mà, a la taula de la cuina, o a una barra...
Sí. Així, no, a la taula de la cuina... A una taula de la cuina... No, es que además lo cuelgo muchas veces en mis redes, porque es como diciendo, esto, es que si no hago fotos yo creo que nadie me cree, ¿no? Entonces... Virginia Woolf decía que era necesario tener un cuarto propio y 400 libras para poder escribir, ¿no? Yo esas 400 libras no las tengo y el cuarto propio tampoco. Es una cocina que está compartida con todo el mundo. Pero, y yo creo que por eso hay como suenan las alarmas, los pitidos y los gritos de las chicas. Es como va a ser una novela un poco alterada, pero bueno, que afortunada de poder tener una mesa donde escribir y de tener un hueco en la agenda para poder escribir.
I
eso sí que es verdad, eso es un privilegio.
De llegint a Gemma Marchena, independentment dels seus articles a l'última hora que ja les llegim.
Sí.
Cada setmana.
També. Sí.
Gemma, te veurem a la fira. Hi ha qualque activitat que te fa ganes d'anar? Qualque lectura pendent que vulguis destacar?
Estàs
al dia...
Mira, estoy muy pendiente del libro de Marcos Augusto. De Marcos, me hace mucha ilusión que vaya a publicar y que vaya a presentar su libro, creo que es el día 6, y lo tengo marcado en rojo en la agenda, ¿vale? Y además va a publicar ahora con Penguin, con Random House, con el sello Random House.
Aquest
creo
ja l'han tocat en altres germans, perquè va ser per
IV3. Sí, exacto, creo que va a ser uno de los grandes nombres de la literatura de Mallorca.
Sí, tu creus?
Jo crec que sí.
Ara mateix en Marcos Augusto no toca en terra després de les teves paraules.
No, para mí va a ser un grande. O sea, es un tipo, es brillante, es muy divertido y creo que va a hacer grandes cosas. Y bueno, tengo muchas ganas de ir a ese libro y además me hace mucha ilusión. Otro libro que me hace mucha ilusión también... A ver, son libros de amigos también, el de Jaume Oliver, el Premis Ciutat de Palma. También me hace mucha ilusión porque además somos vecinos y nos encontramos los fines de semana en la acera de cómo va tu novela, cómo va la tuya, pues yo estoy con estos problemas, yo estoy con el mío, y estamos así, mientras tiras la basura, vas comentándolo con el vecino, a ver cómo le vas la suya y tal, y me hizo mucha ilusión que ganara el Ciutat de Palma. Creo que más que haya, más allá de la rivalidad, creo que yo creo que hay compañerismo y que hay alegría por los éxitos de los compañeros, ¿no? És una alegria compartida.
I tant que sí. I doncs, Gemma, que tinguis molt bona fira, menys si mos veiem per allà, apuntant les teves recomanacions i bones lectures també, com sempre.
Molt bé.
Una parlada,
Gemma. Gràcies.
Gràcies.
Nada. Adéu.
Adéu, gràcies.
Adéu, Gemma.
I doncs, parlàvem amb una Gemma, que ella és molt, molt, molt lectora, però aquí també serà a la fira aquest llibre, aquest dies, perdoneu, a la fira del llibre aquest dies, un any més a la plaça d'Espanya, és la persona que coordina tota la comunicació i és també la nostra companya periodista Cati Moyà. Cati, com estàs?
Molt bé, i vosaltres, encantada de saludar a vosaltres de la fira.
Ah, tu ja fires?
Sí, a més, fa just un minut que per els altaveus ha sonat, comença la fira del llibre, perquè ara a les 5 i mitja tenim la primera activitat, i si bé la inauguració oficial és a les 6 i mitja, amb el cregó de fades, a les 5 i mitja ja poden dir que oficialment ha començat. Que en manco de activitats ja roden.
I de ja tot a punt, avui, amb una bona calor, encetau aquesta fira del llibre. Però bé, hem de dir que la plaça d'Espanya passa iret.
No, i ara fa un estat d'àngels. Vull dir, tampoc importa vengui tothom cap aquí, eh? Molta gent sí, tampoc tothom, però fa un estat d'àngels. A més, a veure, fa molta calor, aquests dies és així. L'any passat ja van tenir una fira de sol i de calor intensa, però dins les paradetes no fa de sol ni de calor. El llibre vos acompanya ni vos refresquen també.
I evidentment aquesta fira del llibre dona més vida a la plaça d'Espanya, que ja és el lloc definitiu, no? Per segon any consecutiu.
Sí, sí. Efectivament, l'any passat se va traslladar aquí a la fira, que com sabeu uns anys havia estat en els passeig d'Esborn, i va anar tan bé que enguany no, és que no hi va haver més mínim dubte. Ara ho xerraven, de fet, no? És com recuperar aquesta plaça d'Espanya com un esperit gairebé com a de rebel, la tenim aquí cada dia, de gent que passa, gent que circula, no? Amb una plaça central, que és l'escenari, on tenim contacontes, presentacions, concerts. Enguany, de fet, jo vos he de dir, Celestí, Margalida, no sé si vosaltres sou de twerking.
De twerking?
No massa.
Sou de twerking, perquè farem un taller de twerking aquí a la fira, divendres que ve.
M'interessa, m'interessa.
Twerking,
no, no te diria que m'interessa, m'interessa veure-lo.
Twerking barra literatura.
Sí, no serà teòric només. Hi haurà teoria, però hi haurà pràctica. Per tant, si esteu interessats, divendres de la setmana que ve, més o manco en aquesta hora, a la plaça d'Espanya.
També.
I clar, tenim aquesta plaça central.
T'anava a dir com han de venir. Supos que bé, que el són a curs, perquè evidentment amb aquesta calorada que fa, i si hem de fer twerking...
Clar, jo això, Celestí, els meus coneixements són molt limitats.
Ja ho deixes per cadascú.
Exacte. Jo crec
que
cadascú
faci el que pugui.
Quan te puguis sentir més còmode fent o intentant fer twerking. Perquè jo crec que si intents ja serà vàlid.
Twerking i llibres? No m'imaginava mai que casassi.
Llegint o recitant, fent twerking?
Bueno, enguany un dels objectius... Bé, no sé si heu vist la imatge gràfica que... preciosa, enguany, l'ha fet en Octavia Gardiulo en l'estudi Randa,
sí, sí.
I l'imatge gràfica són unes persones que miren uns llibres i en els llibres se reflecteix la cara de la persona que el mira, no? I una mica la intenció, l'objectiu d'enguany de la fira és que tothom pugui trobar el seu llibre i eixamplar els públics que venen, com diu el president Miquel Ferrer del Gremi Llibreters, els lectors ja els tenim i saben que hi són sempre, que també la gent que encara no és lectora trobi aquí el seu llibre, no? Se pugui acostar i pugui trobar el seu llibre, perquè n'hi ha centenars, o sigui, hi ha tot tipus de llibres per tot tipus de persones, i per això, entre d'altres coses, entre setmana hem incentivat encara més les activitats d'escolars, vull dir, que l'any passat ja teníem escoles que venien a fer activitats des de matins, i enguany n'hi haurà encara més. Hem signat un acord amb la propa cultura, cosa que farà que el manco 80 persones de diferents entitats també s'acostin a la fira, i hem apostat per això, per activitats que surten una mica d'allò que tu t'esperes d'una fira de llibre. Hi haurà podcast, també, hi haurà presentació d'un altre company periodista, en Pere Estelric, de les seves llibres cròniques wagnerianes, en concert, i hi haurà també aquest taller de twerking. Vull dir, activitats, jo crec que per tots els gustos i també perquè aquells que tal vegada, bueno, amb el twerking o qualsevol cosa tens dubtes, bé, saps que te pots acostar a la plaça d'Espanya i el manco fer una espipellada de coses diferents.
Clar, na Gemma mos ha s'apanyat i mos ha dit els llibres que a ella li agradaria comprar i llegir d'aquesta fira del llibre. En el teu cas, Cati,
Jaume Oliver, Marcos Augusto, ha dit...
Saps què passa? És que la llista és tan llarga. Jo me passa que per Sant Jordi dic cremaré la llista i no, i arriba a la fira i encara la multiplic, i arriba a la setmana el llibre català per setembre i encara tenc més llibres. L'únic que jo sé que compraré és Crim i Càstig, perquè tenc amb un paret que fa un parell de setmanes, me diu que no l'ha llegit i el vol llegir. I jo sé que li he de dur Crim i Càstig. Que no sé si el trobaré tampoc, però el cercaré perquè se cerca qualque paret de teatre.
Sí.
Però bueno, de ser de presentacions que hi ha, a més, enguany de molts d'autors locals, autores joves com Olivia Lund, Marcos Augusto, efectivament, Alex Pito... Vull dir, només per descobrir o redescobrir autors d'aquí, la fira em va plena de possibilitats i oportunitats. Jo, triat-vos una activitat m'acostaria, jo vos diria però d'avui de fades, que no vos ho perdeu a les 6 i mitja.
A les 6 i mitja, amb fades.
6 i mitja.
Exacte.
La Margalida no se'l perdrà, jo ho sé.
No, la Margalida ha de ser.
No, sí.
Li convé, li convé qui sigui.
Li convé, sí, sí. Li mos convé tots.
Sí, que bé.
Té 20 minuts per arribar.
Ganes. Sí, hauré de córrer un poc, sí. Però allà serem nosaltres. Avui és un dia de molta activitat cultural i se celebra també perquè encara duim un poc la ressaca de Sant Jordi, com deies, aquella llista que vàrem fer de llibres, i està bé també mirar sentint la megafonia de la fira.
Sí. Sí,
vols, perquè ara ja vi, encara ja és a punt de començar l'activitat.
Ah, dona, ara que teniu a les 5 i mitja?
A les 5 i mitja tenim un contacontes del petit mallorquinari, que és un llibre de Melicotó,
sí,
que bé, entre els infants ha triomfat moltíssim, que és un recull de festes, de tradicions, de costums de Melicotó, que faran un taller barra contacontes amb la Clara Carbonell de Serra Mamerra, que comença just ara.
I d'això, com dèiem, que lectures pendents, però també la fira de llibres és un molt bon moment per comprar aquells llibres que no has pogut llegir durant l'any perquè has anat massa ocupat o massa estressat, i Pentura dius, en l'estiu me llegiré aquest llibre.
Efectivament, és el dia de carregar, perquè al final la setmana plena per anar davant la mà va molt bé que hi hagi o un llibre gruixat, altres de prints, o els que siguin, i és vera que, com vos deia aquí, com que també... Mira, ho xerrava avui migdia amb una companya llibretera barra escritora, la Lucia Pietrelli, que Palma realment és una ciutat que té una riquesa en llibreries, o sigui, tenim tantes llibreries tan consolidades, tan diverses entre elles, que no hi ha tantes tantíssimes ciutats en el món. Vull dir, amb això són molt privilegiats, i són llibreries que tenen perfils i públics, no?, diferents entre ells, però també compartits. I, per tant, difícilment passareu per la fira del llibre i no trobareu el manco, un llibre que vos començarà. I que el manco un... Perquè jo, Margalida i Celestia, que vosaltres també, jo, si me donen dues hores aquí, m'enduc, suposo.
No,
clar,
no,
carregarem.
L'any que ve.
Però jo no sé si ara has fet bé, deures, cadascú se posa els seus deures, però si ja has llegit llibres de Sant Jordi, o encara en tens pendents, perquè jo l'estem pendents, encara.
Sí. Mira, t'he de dir que els llibres de Sant Jordi enguany encara no els he començat. Perquè, com
per tant,
que
carregaràs encara més.
Clar,
hi haurà feina en l'estiu.
Bueno, hi haurà molta feina, i jo, no sé si vos passa, però jo, de vegades, penso, però com ho puc fer per tenir temps de llegir tots els llibres que vull llegir? M'entens? Perquè jo els agafo i me'ls enduc. I, per exemple, per Sant Jordi em vaig tirar un que vaig dir, serà següent? I no,
no
està aturat perquè m'hi han passat dos per davant. M'entens? Perquè el vaig agafar i vaig dir, jo vull llegir aquest llibre, sí o sí. I això, i per la fira m'ha passat exactament igual, que n'agafaré tres o quatre i diré aquests seran següents i vete a saber, potser serà l'any que ve.
Però bé podem esperar, El llibre d'hi són.
Clar, però serà, també, no. Tu, Cati, com a bona prescriptora, no hi ha un pot d'angoixa també a l'hora de t'has de llegir aquest llibre o no has llegit el darrer llibre de tal o no tens un poc aquesta sensació o no?
A mi me passa molt, però això, ara en Xisco Nadal, si fos, diria això és perquè ets molt escorpina, perquè me passa que a mi, com més me diuen que una cosa m'agradarà i que està de moda i que funciona, més m'acosta. Després, tres anys després, he arribat i ja tothom se n'ha oblidat de que l'ha llegit, vull dir, llibre que està de moda ara, jo m'acosta perquè te'n sento xerrar tant que me fugen les ganes. I després hi pec i m'agrada moltíssim. I jo crec que això també, vull dir, hi ha un punt... També aquesta cosa de que cadascú troba el seu llibre tampoc té perquè és que te recomana tothom, és que tothom llegeix. Gràcies a això, jo a la fira de llibre recomanaria venir en temps. Vull dir, no frissada he d'agafar un llibre i me l'he d'endur. Trastetjar entre, rebostetjar entre les prestatgeries de totes aquestes llibreries i mirar aquest i mirar aquell. N'hi ha d'editorials locals, n'hi ha de traduccions internacionals, hi ha clàssics, hi ha reedicions, hi ha llibres que acaben de sortir d'esforn i que són aquí perquè varen arribar i a les llibreries. Vull dir... No, intentar combatre aquestes tres i bé, idò, ara aquest és el llibre que me crida, idò, aquest... jo aquest, enguany estic llegint els quatre llibres d'Analyse Smith que va escriure de tardor, hivern, primavera, estiu, i jo crec que són de Sant Jordi de 2020, i els estic llegint enguany, m'entens?
Beníssim.
Ben bé, clar que sí.
Sí, 6 anys després.
Idò, no vos perdeu la fira del llibre. Teniu 10 dies, avui s'inaugura oficialment, però encara mos queda fins la setmana que ve, fins diumenge la setmana que ve d'activitats. Recordem, Any Blai Bonet, Cucorba, que també seran a la fira, presentacions, Olivia Land, Laia Malo, Alex Fito, Cecilia Navarro...
Moltes presentacions de debuts literaris, també, De primera novel·les.
Sí, descobrir noves veus, descobrir veus emergents, que això també és molt interessant, perquè coneixes un autor que no saps on serà i que farà d'aquí 4, 5, 10 o 20 anys. I també recordar que vosaltres hi sereu dijous que ve, no?
Bona dijous que ve, sí.
Allà, que tenim moltes ganes de venir.
Dijous que ve, mos hi veurem.
Farem el programa en directe a les 3 hores des d'aquesta Fira del Llibre. Una ferrada, Cati, moltes gràcies.
Una altra per vosaltres, gràcies a vosaltres.
Gràcies. Hem xerrat amb la Cati Moyà d'aquesta Fira del Llibre, que avui s'inaugura a la plaça d'Espanya, a Palma. Fem una pausa, perquè ha arribat en Pablo Sierra i avui el de Puerto Rico original.
TV3 Ràdio és entreteniment. Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
Ei, tu vos pos?
Jo, un granissat colonet.
L'estiu té un nom, Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu, temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 7:30 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb els meus fills.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-me una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
Les cançons dels altres, amb Pablo Sierra.
Pablo Sierra, com estàs?
Doncs un poc espantat, perquè això de parlar després d'anar a Cati Moyà és cosa grossa, eh?
Sí, és cosa grossa. Sí,
mira,
sí,
si la vols anar a veure la Fira del Llibre, en acabar...
En acabar no puc, perquè tinc una altra cosa, però...
Allò de jo acabar molt guapo.
Sí, avui m'he posat camí i no és per casualitat, té un sarau.
Sí, però... se pot explicar?
Però, sí. Però arribes impecable, eh? Cap gota de suor, res.
Perquè m'han duit, perquè si no hauria estat complicat això de caminar sota 30 graus aquí a Palma. No tinc la presentació d'un llibre, que és una altra qüestió totalment diferent.
Però no se fira.
No. És d'un analista polític que es diu Lluís Bertomeu, valencià, que escriu a La Vanguardia, l'edició valenciana de La Vanguardia, i va presentar un llibre que és un recull dels seus articles. I com esmenta molt ses Balears, ve molt per aquí, i també coneix molt bé ses Pitiuses, doncs volia presentar-ho aquí. Mos coneixem d'altres històries, amics comuns,
i li has de presentar a tu.
I li he de presentar amb una altra persona.
Molt
bé. Que es diu Carles Cabrera, que espero que dugui més experts de sa conversa, jo faré un poc de periodista i fotré cullerada.
Molt bé,
sí,
molt bé.
Parlarem de qüestions molt diferents, o potser no tant, de les que tenim avui en el menú. En aquesta berenada, sí.
Avui, però, la música mos du una banda que me fa moltes ganes parlar-ne. De fet, ho teníem pendent de fa estona.
De fa estona, sí.
Pentures de les bandes més importants de la història de la música llatina, una orquestra que sona al Carib, a festa de carrer, a migració i, sobretot, a Puerto Rico.
¿Quieres divertir? Con el canto y con primor. Solo tienes que vivir un
I això també sona Margalida Celestí a Bad Bunny.
I,
perquè...
I ben igual.
I ben igual.
No sé, no sé.
No.
De fet, un verano en Nueva York ja havia sonat aquí, no sé si quan vam analitzar Debí tirar més fotos, es diu de Bad Bunny, que amb sa tonteria ja ha passat any escaig d'ençà que va sortir, perquè va aparèixer just abans dels Reis del 2025. O sigui, feis comptes.
Però ara fa sa gran gira.
Exacte, ara està fent sa gran gira, ha passat per Barcelona, dos nits allà a Montjuïc, ara crec que són 10 concerts a Portugal, 10 concerts a Madrid, al Metropolitano. Allà dos dies lliures, no sé si es deixarà caure per aquí. He fet un poc sa repassada sa gira. No vaig comprar entrada i crec que ja no en queda.
No, crec que no.
Se mos va un poc de pressupost. Però sí, arran d'aquell disc, de David tirar més fotos, hi ha molta gent, jove i no tan jove, entre els que m'incloc, que de ben segur ha descobert el gran combo de Puerto Rico, que és com es diu aquesta banda, aquesta orquestra, gràcies a aquell sample que sona a l'inici de Nueva York, perquè el que fa Nueva York és samplejar doncs el començament d'Un verano en Nueva York, que és aquest tema que està sonant de l'any 75, sí, però, del gran combo de Puerto Rico.
El gran combo de Nueva York, no Nueva York.
Exacte, sí. Ells, no, ells ho escrivien en normatiu.
Sí, en normatiu, sí, però clar.
Exacte.
Bad Bunny és de Puerto Rico, Nueva York.
Exacte, sí.
Perquè, Pablo, quan Bad Bunny recupera aquest Un verano en Nueva York, que és com es diu aquest tema que estem escoltant, no està fent només un homenatge musical.
No, podem dir que està connectant dos èpoques de sa seua illa, de Puerto Rico. Per una banda, sa salsa dels anys 70 i el reggaeton, aquest fenomen global que coneixem ja en sa tonteria des de fa dècades, però que s'origina en els 90, precisament entre els fills o inclús entre els nets dels primers salseros. I és que en el centre d'aquells mestres fundadors de la salsa caribenya hi havia un senyor amb bigoti, molta disciplina, diuen els que el van conèixer i després van deixar testimoni, i també poc amic de fer escàndol. Es deia Rafael Itier i era pianista.
La vida fue invitado a la casa de David para un tremendo festín que Vigo había preparado. Allí llegó Prado, oiga, los guaracheros de Oriente. La fiesta estaba caliente. Johnny el men casi dormía y Eddie miró, le decía, no hay cama pa' tanta gente.
I d'ací, Rafael Itier, Pablo, és una figura curiosa perquè no té l'aura tràgica d'Héctor Lavoe, però tampoc el perfil de superstar d'altres músics caribenys com en Willy Colón.
Jo te puc dir, Margalida, que és un dels grans descobriments d'aquesta temporada de Tèntol de les cançons dels altres.
Totalment.
Perquè Itier, mireu, ara estan justament parlant a IB3 Televisió de quin és el secret per arribar a ser centenari. A Itier li haurien pogut preguntar perquè aquest bon home va faltar en desembre del 2025 en 99 anys.
Wow. 99.
No sé quan era seu aniversari, però el s'hauria fet enguany. Era de 1926. I sí, hi havia moltes diferències entre ell i altres figures de la seva generació, com la Boe o Willy Colón, que ha faltat ara fa poquet també, en febrer d'enguany. Era un poquet més jove que en Itier. El gran combo de Puerto Rico no va funcionar mai com una banda construïda al voltant d'un geni, ja fos autodestructiu o una gran estrella mediàtica. Era més bé com si fos una pyme de Puerto Rico, una empresa familiar on importava més sa marca comercial, el bon nom de sa banda, que els integrants que hi tocassin. I dins d'aquell ecosistema que anava canviant perquè els músics anaven i venien, Rafael Itier, Romania, perquè era el servei.
De fet, en aquest grup que tant t'ha inspirat a Bad Bunny, li deien la Universitat de la Salsa. T'encantes?
Sí, perquè mig món salsero... Això m'ha encantat, també. És un manual fantàstic, perquè es veu que mig món salsero allà ha passat on ha après escoltant-los, no només a Puerto Rico, però principalment en aquella. El més fascinant és que el gran combo neix gairebé d'una desgràcia. Itier, abans de formar aquesta orquestra, va ser pianista de Cortijo i su Combo, que en el seu moment també va tenir molt de ressò perquè va suposar una gran revolució en el so afroportorriqueny en els anys 50, un poquet abans que es creï aquesta banda. I en aquell grup, el líder i el director musical era un percussionista que es deia Rafael Cortijo. I l'estrella era Nismael Rivera, un cantant que va dur uns estils molt portorriquenys, com La Bomba i La Plena, des dels barris populars negres fins a sa televisió i ses sales de ball. En Cortijo era percussionista, hem dit, i el seu instrument era el barril de bomba, que jo no el coneixia, i es veu que són unes congas un poc més baixetes i més amples que sa conga, que tenen un so més profund, i que es diuen així perquè originalment les construïen amb ses fustes que sobraven dels barrils de ron. Perquè la bomba és un estil que s'origina, igual que passa amb moltes músiques cubanes, en ses antigues plantacions de sucre. I, a més, com, per exemple, li passa a sa rumba cubana i altres ritmes de sa part oriental de Silla, no té cantant, no té lletra, originalment, ses cançons de bomba. Perquè és un diàleg, quasi un repte, entre el sonador, entre el percussionista que toca ses congas o el barril, en aquest cas, i els ballarins, les persones que ballen.
I de tot una explosió cultural en aquell moment.
En aquell moment, sí, però es veu que aquest Cortijo i su combo era un projecte molt fràgil. Per què? Doncs pel que hem explicat o suggerit abans. Genis autodestructius, que en surten molts a les cançons dels altres.
Coneixem
alguns, sí. Nismael Rivera és un bon exemple d'això. Era un talent immens, tenia una veu fantàstica, però resulta que l'any 62 el detenen per possessió de drogues, i tot això acaba enfonsant sa banda. I és llavors quan Rafael Itier, desencantat i fins i tot en ganes, diuen, de deixar sa música a nivell professional, accepta reunir alguns músics per gravar un disc, de forma puntual. Doncs d'aquella orquestra improvisada acabaria sortint, acabaria brollant aquest gran combo de Puerto Rico, en el qual avui li dedicam sa secció.
Cuando la noche es oscura, me espanto negra, me espanto. Es que yo solo no puedo vivir si te quiero tanto.
Ara, el que feia i el que fa, perquè acabes de comprovar, Margalida, que segueixen en actiu,
sí,
estan girant per
als
Estats Units. Crec que toquen a Napa Valley, a Califòrnia.
Sí, dia 31 de maig.
Que és després demà, no?
Sí, diumenge.
Exacte.
I dia 26 de juny a Nova York.
Sí, si aneu a veure algun partit del Mundial, segurament vos podreu apuntar un concert del gran combo.
27 de juny a Chicago. Mira, 26 a Nova York i 27 a Chicago.
Potser trobeu entrades, no ho sabem. Perquè ses de Bad Bunny volen.
Tal vegada sí, tal vegada serà més fàcil, tot i que recintes segurament seran més petitius, anar a un concert el gran combo que no de Bad Bunny. Però el que els feia diferents i el que els fa diferents a dia d'avui no és només sa música, és potser sa manera d'entendre-la. Als 70, quan aquest grup es fa molt popular, sobretot a Caseua, entre els porto-riquenys, en paral·lel tenim sa salsa comercial convertint-se en una espècie nova, musicalment parlant, en això que encara avui dia potser li deim rock llatí o pop llatí. Com va ser possible aquella mutació, de la qual hauríem de parlar un dia, perquè encara no hem fet secció d'aquest tema? Doncs gràcies a un supercombo que es va dir Fania All Stars. Aquesta macrobanda doncs, va veure passar personatges com Rey Barreto, Celia Cruz, aquest binomi La Boe Colón, que ja ha sortit avui damunt sa taula, o Rubén Blades, que no sé si s'ha retirat o encara segueix en actiu, perquè s'ha retirat 40.000 vegades, però a mi m'encantaria veure'l en directe. Encara no he pogut fer-ho. Per exemple, aquí també va sonar sa guitarra elèctrica de Jorge Santana, que amb aquest llinatge i amb aquest instrument només podia ser germà d'en Carlos Santana. Allò va ser potentíssim, però ses gires i els concerts que van fer es Fania All Stars a ciutats com Nova York també vengueren carregades d'excessos. Alhora, el gran combo continuava funcionant, però sempre ho feia, o majoritàriament ho feia, des de Puerto Rico.
I aquesta diferència és important, no, Pablo?
Sí, molt, perquè per la majoria de la salsa mítica dels 70 que es feia a Nova York, on ja hi vivien des de feia moltes dècades en aquell moment centenars de milers de porto-riquenys, a barris sobretot com Harlem, l'Spanish Harlem que li diuen, a sud del Bronx, o zones de Brooklyn, volia dir que allà, a la gran metròpoli, ell era el mercat. No només la gent que podia escoltar i consumir aquest tipus de música, sinó també les productores, les discogràfiques, les agències de representació. Però Itier insistia a mantenir el seu gran combo ancorat a San Juan, a la capital de Puerto Rico.
No sé si sortien?
Sortien, feien gires, però sempre tornaven a casa. No sé si vos sona la pel·lícula, perquè sempre que entrevistam algun artista, ja sigui musical o escriptor o qualsevol personatge del món cultural, que sigui balear, que sigui d'aquesta illa, sempre té un poc aquest punt. Si fas la producció de la seva obra en castellà, sempre voldran a Madrid. Si la fa en català, Barcelona sempre serà un reclam. Però es pot fer música des de Cateua. Clar, i Tier volia que el grup, d'alguna manera, continués connectat amb la vida quotidiana de Puerto Rico. I això també explica el seu so. Menys agressiu que moltes bandes tipus Fania, que van sortir també arran d'aquell gran èxit, menys jazzístic i, en canvi, més càlid, més caribeny i molt més pensat pel ball popular.
Totalment. Fa una ballera aquesta música.
Exacte, sí, sí, sí. Tot i que no sàpigues ballar, vols moure els
peus. Sí, totalment.
I un poc la cintura.
I segurament per això tanta gent a Puerto Rico els veu quasi com una banda nacional.
Clar, perquè no eren músics porto-riquenys o descendents de porto-riquenys triomfant des de fora i parlant de casa, del que havien deixat endarrere o de les coses que els hi contaven els seus pares, els seus abuelos. Ells representaven la seva illa des de dins de l'illa.
I que hermosa variedad. Que mucho hay para escoger, y a mí no me importa cuál, siempre que sea una mujer. Y no hay oro ni diamante que compare con su amor. Ahí se rinde el más valiente, el más lindo y el mejor. Que fue, que fue.
El más lindo y el mejor.
Que fue, que fue.
El más lindo y el mejor.
De la costilla de Adán, oiga.
També hi ha una altra diferència que fa especial aquesta banda, el Gran Combo. Ha sobreviscut a tothom, potser fins i tot, no ho sabem, sobreviurà Bad Bunny.
Això és quasi un miracle dins la història de la salsa, perquè moltes altres orquestres, com hem explicat, depenien d'una sola figura. Clar, si el cantant desapareix o es descontrola, el grup s'amor. Nitier, Ido va fer una màquina, va construir una màquina molt estable. Aquests cotxes que potser no tenen molts de luxes, però mai et fallen. Els cantants podien canviar, els músics també, però el so Gran Combo, o sigui, aquest segell, aquesta ballera que t'encomana de, pràcticament des de el primer arpegi, continua ballant.
Era tota una institució, més que una banda, fins i tot.
Sí, perquè diuen que els caribenys, doncs, són poc feiners. Però es veu que aquest Rafael Itier era obsessiu amb els assajos, amb sa puntualitat, fins i tot, i amb sa disciplina interna. Hi ha músics que expliquen que pareixia més el director d'una escola que una estrella de música tropical, i probablement aquesta siga sa gran clau de sa longevitat, que ja podem dir que ha sobreviscut a seu fundador.
Jo me levanto por
no sé per què aquesta fama.
No ho sé, tampoc. I no sé per què El Cigala va triar a versionar aquesta cançó fa 3 o 4 anys. De fet, jo he descobert aquesta setmana que això forma part del repertori original del Gran Combo, i a més El Cigala va fer una versió amb el Langui, que té un videoclip molt, molt divertit. Després te caurà millor o pitjor personatge.
Fantàstic,
però...
quanta
Gran
vida,
Combo.
Vida i color.
Sí, exacte.
Enamorats del Gran Combo de Puerto Rico estan, i arriba Bad Bunny i converteix aquella cançó en la porta d'entrada per una nova generació.
Clar, això possiblement sigui el més emocionant o emotiu de tot el que explicarem avui, perquè durant anys el reggaeton va ser vist, encara és vist a dia d'avui, per molta gent gran o no tan gran, com una ruptura en sa música seriosa porto-riquenya, i han tingut els mateixos problemes. No sé si heu sentit els darrer disc d'en Jorge Drexler, però hi ha una cançó que és pràcticament com si fos un teletip, un butlletí de ràdio, on explica les diferents prohibicions que s'han intentat imposar a diferents tipus de ball. I allà hi surten tant la salsa com el reggaeton a meitat dels 90. Requisaven els discos i es tancaven estudis de gravació on s'agraven les primeres cintes de reggaeton. Però Bad Bunny, el que ha fet, potser és un poc el contrari. Ell defensa, o diu, o escenifica que el reggaeton forma part de la mateixa corrent històrica i musical, cultural, que se salsa.
És com si en Benito volgués col·locar-se dins la genealogia de Rafael Itier.
I és molt simbòlic. No he trobat cap referència de Itier, que va tenir 10-11 mesos de vida per sentir David tirant més fotos sobre els darrers de Bad Bunny, però, per exemple, un dels vocalistes actuals del Gran Combo, que es diu Jerry Rivas, ha dit fa poc, en una entrevista que li van fer en un diari, crec que es diu El Tiempo, de Colòmbia, que havia passat 15 hores dins un avió escoltant el disc de Bad Bunny en bucle.
15 hores.
I això és gairebé una reconciliació cultural. Sa vella guàrdia salsera reconeix el reggaeton reconvertit i reconfigurat per Bad Bunny, doncs, com sa continuació de sa mateixa tradició oral, de sa mateixa tradició popular.
Por la mañana café, por la tarde ron, ya estamos
estamos en la calle, sal de tu balcón.
Por la mañana café, por la tarde...
Rafael Itier, dèiem, va morir ara fa uns mesos, al desembre del 25, amb 99 anys. Molts obituaris el definiren com l'arquitecte d'un so que ha marcat generacions. I crec que aquesta frase explica perfectament que va ser el gran combo i com el connecta amb altres bandes més actuals, perquè Bad Bunny, per exemple, mos ha descobert també a Los Pleneros de la Cresta, que són aquestes veus que sonen, que fan plena, aquest altre estil molt caribeny, perquè els cubans el tenen, els dominicans el tenen, i que és un poc un periodisme musicalitzat o notícies cantades o recitades.
Ah, sí?
I Los Pleneros de la Cresta, tothom que hagi anat en els concerts de Montjuïc o que estigui anant ara a Madrid a Bad Bunny, ahí són, o sigui, entren i surten d'aquesta caseta que cala tallar a mi de
Sassà. Ah, sí, de la casita.
De la casita,
no
que li diuen.
No estan a l'escenari, estan a la casita.
Bueno, entren i surten, sí. M'imagino, sí, de Can Bani.
De Can Bani. Molt bé, doncs també que Bad Bunny beu de la tradició i dels grups que hi ha hagut abans
un gust, sí.
A Puerto Rico.
Un dia hauríem de rastrejar si hi ha molts de balears que han participat de tot això també, perquè la migració, especialment mallorquina, que va a Puerto Rico, va ser
de fet, hi ha documentals...
Exacte, sí.
Pot saber que hi hagi qualque lligam, que en trobàssim cap.
Segurament.
Mira, si tu has dit en Jerry Ribas.
Aquest Ribas és en ve baixa, però...
Però tu no he pensat en
Sant
balears. Josep,
sí, en Sant Josep de Santa Laia.
En Eivissa, òbviament.
Que són majoria, sí.
Amb què arribes?
Ves-t'ho a saber, sí.
Alerta. Doncs avui Puerto Rico i aquest gran combo de Puerto Rico. Moltes gràcies, Pablo.
A valtros.
Acabarem també música.
Sí, però avui marxaré. Que
ai,
si no arrib tard, si no faig
clar,
tard.
Tens raó, sí. Gràcies.
A valtros. Deixant per ti.
El Guateque Musical.
I doncs sí, acabem programa amb música, Miquel s'incorpora, i avui la dedicam a l'Everest, com així?
Sí, perquè avui se celebra el Dia Internacional de l'Everest per recordar el primer ascens de la història a la muntanya més alta del món. Va ser tal dia com avui, dia 29 de maig del 1953, quan el muntanyer Edmund Hillary i el Sherpa Tenzing Norgay varen coronar aquest cim, i per això avui escoltarem cançons relacionades amb muntanyes, i començarem precisament per Mount Everest del grup Teenage Fan Club.
I més cançons que duen com a títol el nom de la muntanya més alta del món. Ara n'escoltarem una en català, Everest, de la mallorquina Claudine.
Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No hi fa fred al nostre Everest. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No hi fa fred. Es van desfent tots aquells nusos invisibles que tensaven el fil que ens connecta, que ens apropa, que s'estira i embolica però no es trenca. I la vida que em pesava sempre trista.
L'Everest forma part de la serralada de l'Himàlaia i no sé si Vetres Ràdio hi arriba, allà dalt.
Segur que sí.
Però la vol lesbian vam fer aquesta cançó titulada Ràdio Himàlaia.
I els mallorquins l'Equilibris també tenen una cançó amb el títol d'Himàlaia. Parla d'una lota que hi va anar d'expedició i no va tornar.
Feies de l'ara groc per si Himàlaia amb el teu nòvio just company d'aventura i expedició. I ja és que carai, quina putada, ta mare plantada encara no s'ho creu. S'enyoren ses persones que no hi són, precisament perquè no hi són.
I alerta si aneu d'excursió a muntanyes tan altes, perquè vos pot pegar mal de muntanya, com no, canten els catalans. Sí, sí, Remei de Cala Fresca, que varen ser... Bé, els varen entrevistar la setmana passada, i dissabte tocaven en el satèl·lit fet d'Inca i varen fer un molt bon concert, jo els vaig veure.
I continuem amb els britànics Foals, que utilitzen l'expressió Mountain at my gates com a símbol de l'ansietat existencial i els obstacles insuperables.
I no podem acabar el Guateque sense escoltar aquesta cançó i No Mountain High Can Up de Marvin Gaye.
Però sí, mai hi haurà una muntanya suficient alta, però esperem poder-les pujar totes.
D'aquesta calor no ho sé, jo.
No ho sé, això és veritat.
Que poc, que arribarem.
Miquel, molta gràcies.
Un ventall i un capell.
També Miguel Saleu contra el tècnic. Tornem dilluns una ferrada. Bon cap de setmana.
Adéu.